TDT de Catalunya Ràdio comença el tercer temps. Avui amb el refresc d'Oriol Domènech.
Jo no tinc cap dubte i crec que serà el líder d'aquest equip aquesta temporada.
Sònia Gelmà.
Com que cada any perds qualitat, els pics positius em costa de trobar-los.
I també amb l'efecte Costa, la veu dels protagonistes i les conclusions de Ricard Torquemada.
M'agrada, tinc dubtes sobre...
No ho entenc.
Les conclusions del Ricard.
El Barça ha perdut 0-4 contra el Madrid, no jugarà la final de la Copa. Primera part bona del Barça, que ha acabat malament amb un gol de Vinícius després d'un contraatac. La segona part ha estat desastrosa. Ha començat amb un altre gol del Madrid, molt ràpid. També el tercer de penal, el Barça ha desconnectat i el Madrid ha castigat. Un gol de Vinícius, 3 de Benzema. És una nit dura, segur que costa, però alguna cosa et deu haver agradat, Ricard.
La superioritat vertical de Balde. Crec que és un jugador que ara mateix marca diferències. El Barça té un lateral esquerre, per mi ara mateix, dels millors projectes del món. Hi ha pocs futbolistes que tinguin la capacitat d'acceleració que té, la verticalitat, la velocitat i les bones idees per finalitzar jugades. Hem vist com ha arribat i ha fet la centrada de la rematada de Lewandowski a la primera part. L'hem vist a l'inici de la segona part fent un bon xut que ha refusat Courtois. Té bon moment d'arribada, defensivament no pateix, també és veritat que té un perfil perfecte per l'estil de joc que vol el Barça, que és com un extrem estiri tota l'amplitud i la profunditat per d'un lateral i que tanquin més els tres del darrere. Crec que el Barça té una joia. Parlem molt de Pedri, parlem molt de Gavi, parlem menys de Balde. Crec que el Barça té un futur asseguradíssim, garantit, i probablement és el jugador que el Madrid té més dificultats per detectar, per controlar, per dominar. Totes les aparicions de Balde en atac són un problema pel Madrid i encara crec que pot millorar en la presa de decisió final o en la precisió de l'última acció. Una joia que el Barça...
Una joia que el Barça...
És un esternut en el pitjor moment. Una joia que el Barça ha de saber explotar.
Sobre què tens dubtes?
Sobre els acompanyants del de Lewandowski. És una qüestió que el Bernat ens ha alertat des de fa dies i jo crec que avui l'hem vist, clara. El Barça avui tenia una versió menor del Barça i no podem oblidar-ho, això. Buscàvem un altre miracle amb un mig camp gairebé suplent i sobretot amb una davantera que no està tenint, diríem, la capacitat per fer mal. Lewandowski està massa aïllat. Si Rafinha està bé és una cosa i si Rafinha està tan malament com avui n'és una altra. Ni Anson ni Ferran estan al nivell de canviar un escenari de partit, ni de sumar ni de portar gaire. Hem de valorar la paciència que s'ha de tenir amb Anso i amb Ferran, que són circumstàncies diferents, però en tots dos casos s'ha de tenir paciència. I em queda amb una frase, que ja la parlarem, sobre de Jordi Cruyff, que ha dit hem d'analitzar de cara a los partidos que viene, però també de cara a la plantilla. El Barça té un problema a dalt. Dembélé fa molts dies que està lesionat. Rafinha hi posa intenció, té esforç, té bones propostes, bona capacitat de desmarcada, però després en pilota avui no ha pogut, l'un contra un amb Camavinga ni ha estat precís, a vegades es precipita massa, té un punt de sobreexcitació. La qüestió és que el Barça avui ha fallat a l'àrea rival. El Barça ha tingut arribades interessants però no les ha acabat perquè no s'ha triat bé, i això el Barça ho ha pagat car, perquè a diferència del Barça, Benzema i Vinícius sobretot han tingut molta claredat quan han tingut opcions per rematar el partit. Una situació que el Barça, com diu Jordi, ha d'analitzar pel que queda de temporada, però sobretot per la temporada que ve. Els acompanyants de Lewandowski han de produir més.
I què és el que no pots entendre?
La caiguda del Barça després del descans. O sigui, sóc el primer que accepto la coartada de que és una versió menor del Barça, que el Barça té baixes, que el Barça havia de desesperar-se per intentar... Bé, que entenc que es desesperi, no ho havia de fer, però que entenc que es desesperi amb l'eliminatòria, però el que no pot fer és perdre el control d'aquesta manera. Tot és molt tendre quan veus el que ha passat. Si el Barça tenia la referència de la primera part, després del descans, després del 0-1, ha de sortir els primers 10 minuts del primer quart d'hora amb els 5 sentits i amb la idea de tenir la pilota i tornar a jugar com havia jugat la primera part. I l'inici de la segona part és la continuació del final de la primera part, on el Madrid ja havia tingut més pilota. i després, a partir d'aquí, la precipitació i la sobreexcitació. El Barça no s'havia de plantejar, per mi, el partit d'avui com hem de superar aquesta eliminatòria, sigui com sigui. No, era saber-la competir. I el problema és que no l'ha competit. La segona part ha llançat la primera part que havia fet i no ha sabut tornar als orígens mai. Falta de confiança molt ràpida, quan a la primera part l'equip se sentia segur, falta de seguretat, desesperació, el partit estava massa lluny com per exposar-lo d'aquesta manera. Hauria d'haver tornat als fonaments i no ho ha fet. Em preocupa la segona part, tot i que crec que és una realitat del moment vital que viu el Barça. No podem avançar més. O sigui, haver guanyat 4 de 5 clàssics al Madrid, jo crec que no és la realitat de la diferència entre tots dos equips, i el Barça havia de saber que això podia passar. Havia d'estar més preparat del que ha estat a que el Madrid es posés per davant a l'eliminatòria, perquè s'ha autolesionat amb aquest 0-4 i sobretot amb les sensacions d'inseguretat a la segona part, de les quals s'haurà de recuperar aviat. Pot fer-ho encara. S'ha perdut la Copa, però el que no es pot perdre és el rumb.
L'ensorrament del Barça després del 0-1 en una segona part desastrosa, la poca bona companyia que té Lewandowski a la davantera, avui Rafinha no ha tingut el dia, i Ansu i Ferran no marquen les diferències, i el rendiment i la verticalitat de Balde, que acostuma a fer-li mal al Madrid, com a factor positiu en una nit difícil, són les conclusions del Ricard Torquemada, la TDT de Catalunya Ràdio, després d'aquest Barça 0-Madrid 4, que deixa el Barça fora de la final de la Copa. Som al tercer temps de la TET, un tercer temps avui especial, amb oients a l'estudi 2 de Catalunya Ràdio, i que allargarem fins a 2:15 de la nit. Serà una nit dura i també llarga. Ara escoltarem Xavi Hernández i sentirem l'efecte Costa.
A Catalunya Ràdio, la TET.
Ei, perdona, una estrella.
Ei, una estrella.
Perdona, una estrella.
Una estrella.
Què? Un crit valent?
Vinga, tots units fent força.
Una estrella!
De seguida!
Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
L'efecte Costa.
Bona nit, Jordi.
Bona nit, Ricard.
Et preocupa la caiguda en picat a la segona part o la consideres comprensible?
Home, a veure, comprensible que te'n fotin 4 a casa i menys al Madrid, no sé si és la paraula, però a mi no em surt estar molt enfadat, sí, decebut, perquè tal com havien anat els últims clàssics no t'esperaves un 0-4, però hi ha una mica de tot. Jo crec que el que és un miracle és que el Barça porti 71 de 81 punts a la Lliga amb la plantilla que té i amb el joc que ha desplegat en alguns moments. No dic que... És que jo crec que el partit no ha estat de 0-4. El que passa és que a tu se t'ha fet de nit quan has accedit a l'àrea del Madrid, que la primera part jo crec que ho has fet de manera suficient, i en canvi el Madrid, a la que li has concedit 3 ocasions, doncs te les ha fotut les 3 a dins. Per mi, és que, a veure, no, ara jo crec que hem de, això que en diuen mirada llarga, la mirada llarga vol dir no cremar-ho tot, perquè queden 11 jornades de Lliga i el Barça encara no pot plegar veles. Vull dir, la temporada no s'ha acabat avui. Això d'avui ha de servir per aprendre, com hauria d'haver servit per aprendre altres nits grans, pretesament, que hem tingut aquesta temporada i que han acabat totes així una mica. Jo és que tinc bastant al cap la de l'Inter, que hi va haver una gran excitació perquè era el partit clau per seguir vius a la Champions i va acabar en empat, però no en naufragi en realitat. El Barça avui li ha passat una mica, salvant les distàncies, el que li va passar al Liverpool a l'anada de la Champions, que quan s'ha descompost el Madrid l'ha triturat, sí. Perquè el Madrid té molta qualitat, la que no té el Barça, i a la segona part m'ha donat temps per tot i fins i tot mirava els jugadors que anaven entrant de la banqueta del Madrid, i en el Barça d'avui, no dic en el normal, però en el d'avui tots els jugadors que han entrat des de la banqueta del Madrid serien titulars al Barça, llavors...
Sí, això ho dèiem a l'inici, si hi ha 6 jugadors del filial avui a la convocatòria.
Sent realistes, Bé, el que passa és que ara estic fent la travessa el dilluns i si m'haguessis dit abans del partit que això acabaria 0-4, t'hauria dit que no, eh? Però
el resultat és anecdòtic, perquè el resultat podria haver estat 0-3, 0-5, 0-4, i és el que queda a la història, sí. I pot fer mal. Però,
però és,
el tema realitat, és com arriba el resultat, no?
Clar, o sigui, bueno, doncs arriba perquè, no sé, que crec que era Jordi que deia el 0-2 nos ha hecho daño, no. El gol que et mata és el 0-1, perquè la segona
zero,
part...
El 0-1, tu creus?
Home, és que el Barça la segona part ja no ha sortit.
Costa, a mi és el que més m'ha decebut, la sortida del Barça la segona part. Però el 0-1 pot arribar, però tens un moment de descans per dir què hem de fer ara a la segona part, quines són les prioritats.
M'ha fet gràcia perquè Sergi Roberto ha explicat que el descans discutien si era injust. No, cony, el descans no has de discutir si és injust, el descans... El descans has de tornar a marcar les prioritats, insistir. Bé, no, suposo que Xavi ho deu haver fet, però no ho ha aconseguit, perquè des del meu punt de vista no és fàcil. És a dir, el que per mi té un mèrit colossal és que el Barça, el partit de Lliga, comencés 0-1 i acabés 2-1. Perquè és un equip que jo crec que és tan conscient de les seves limitacions evidents, i especialment ara que té baixes importantíssimes, que jo comprenc que quan se't posi el marcador en contra el que et vingui al cap és tornar-te boig, perquè és que no és fàcil pensar que amb el que tens tu puguis aixecar un partit. I avui, bé, jo sincerament no pensava que el Barça es descompondria amb el 0-1 com ho ha fet, però a partir del 0-2 sí que ja he començat a veure que la nit seria terrible.
Surt Xavi, no? Y a Xavi a Movistar.
Cuando está tan igualado es aprovechar los momentos, ¿no? Yo creo que no hemos aprovechado la primera parte tan buena que hemos hecho, y la segunda el Madrid ha sido superior, no hay que poner excusas. Ellos sí han aprovechado sus momentos, sus ocasiones, y además, bueno, nosotros creo que la primera parte el resultado tenía que haber sido muy a favor nuestro, ¿no? Es una derrota difícil de digerir, abultada, pero bueno, hay que centrarnos ya en la Liga y a pensar en el Girona.
¿Cómo explicas ese cambio tan radical de la primera parte, donde controláis, donde domináis, de la primera a la segunda? ¿Es ese primer gol el que os hace tanto daño, o simplemente esos detalles, errores individuales que tanto os penalizan?
Yo diría que el segundo gol nos penaliza mucho. Luego sí que es verdad que el penalti también son momentos donde no competimos bien, pero bueno, son detalles. Al final nosotros creo que hemos hecho una primera parte muy buena como para ir por lo menos por delante en el marcador. No hemos aprovechado nuestros momentos, y lo he dicho muchas veces en rueda de prensa, para mí el Madrid sigue siendo favorito a cualquier competición que juega. Tenemos que ser sinceros y honestos, estamos jugando ante el campeón de la Champions, recién campeón de Liga, con muchos puntos de diferencia. Creo que estamos luchando contra un señor equipo, así que hoy se ha visto que cuando les perdonas a un Real Madrid, pues lo acabas pagando.
David, ¿duele más la derrota en sí, no jugar la final, o el cómo se ha producido la derrota?
No, el cómo no, yo creo que hemos competido hasta el final. La pena, pues el resultado tan abultado, ¿no? Que parece una cosa que no ha sido. Yo creo que la primera parte hemos estado muy bien, pero el fútbol son momentos, la verdad. El fútbol son momentos y no hemos aprovechado los nuestros. Felicitar al Madrid, creo que ha sido superior en la segunda parte y ellos han aprovechado muy bien sus momentos.
La última, ¿es normal terminar un clásico así de manera tan caliente, con tantas cartulinas amarillas, con momentos tan tensos? ¿Es lógico dentro de la tensión de un partido?
Bueno, es lógico, es normal, es un clásico, hay sensación también de al final de impotencia, de no poder estar en la final, de no competir. Bueno, es normal, pero hemos pedido calma para todos al final y nada más. Respeto al Real Madrid.
Muchas gracias, Xavi.
Gracias.
Acciones dolorosas en Europa. Ahora tenéis un buen margen en la Liga. Quedan 11 partidos.
Y Marcos Alonso a Barça TV.
No va a afectar. El equipo es consciente de que la Liga tiene que ser vuestra.
Sí, está claro que es un momento jodido, ¿no? Después del partido de hoy, pero bueno, hay que cambiar el chip rápido, hay que seguir como venimos haciéndolo en Liga y ir a por los 3 puntos el lunes, que bueno, que son importantes, y nos quedan 11 finales de aquí al final.
Gracias, Marcos.
Bé, Jordi, seguim una mica per la línia. El Xavi parlava del 0-2. Jo tinc algun dubte sobre el tema de com l'equip reacciona. O sigui, tu després del 0-1, el que voldries és un temps mort, no? És un moment al descans per poder parlar.
Sí, és que allò dels gols psicològics, jo sempre he pensat que el fotut és el que et fan al minut 1 de la segona part, no a l'últim de la primera. Perquè el descans, en teoria, tens temps per parlar, per reflexionar, per refredar, per atemperar els ànims, però no ho ha sabut fer. Escolta, jo ja sé que el 0-4 és molt dur de digerir i te'n vas cap a casa si ets aficionat amb una emprenyada del 15, però per ser freds, avui el Barça se n'ha endut més dels que segurament correspondrien pel partit que hem vist, però jo crec que ha perdut amb tota justícia, igual que altres dies. Per exemple, a l'anada, dius, no està molt clar com hem pogut guanyar aquest partit. Doncs la cosa ha anat per molt petits detalls perquè el Barça no està en un moment d'imposar la seva autoritat en els partits. Jo estic una mica a la teva línia. Per mi és més sorprenent que el Barça li hagi guanyat tres clàssics seguits a aquest Madrid, aquest Barça, que no pas que avui te n'hagin dut una revolcada, perquè això contra el Madrid no només li ha passat al Barça, li ha passat a altres equips, i quan perds l'Oremus com l'ha perdut el Barça a la segona part, que això és on jo crec que s'ha de reflexionar més que en l'eliminació i més que en el marcador, doncs t'atropellen, això és així, per això són campions d'Europa.
Jordi, haurem de tornar a la Lliga, que és la sí, realitat. Sí. El millor.
Sí, sí, no? Balde.
Balde. Gràcies.
Bona nit.
Bona nit.
A Catalunya Ràdio, la TDT. Respecte, rigor, professionalitat, valorar la feina dels metges, cuidar amb tot detall el pacient, llibertat dels dos per triar i decidir. Per tot això i molt més, Assistència Sanitària és l'asseguradora més ben valorada pels metges. Assistència Sanitària, la millor segons els metges.
Avui no vull anar a dormir, avui t'has de quedar amb mi, que la nit està que crema.
Doncs el Barça no jugarà la final de Copa. La jugarà el Madrid contra l'Osasuna. El Barça ha perdut per 0-4, una nit difícil pel resultat, però que hauríem de ser capaços de treure un bon rendiment del que ha passat, sobretot pensant que el Madrid també va rebre un 0-4 i són molt capaços d'aixecar-se ràpid. Uri, Sònia Germà, bona nit.
Bona nit, Ricard.
Bona nit.
Quina és la vostra primera reacció?
Que ens hem quedat al vestidor, no? Al descans, que no hem aixecat el cap des del 0-1. Per mi és el gol clau, el 0-1, perquè la primera part fins aleshores la tenies controlada, i crec que quan encaixen el gol són tan conscients que...
Perdona, Sònia, que tenim Araujo a la zona mixta.
Sí, el canvio...
Podem sentir la Mireia i Araujo?
Sobre todo porque el Madrid...
Sí, acaba d'arribar Araujo a la zona mixta.
El Barça no ha sido capaz de reaccionar. Gracias.
Bueno, primeramente triste, ¿no? Por no poder pasar a la final, que era un gran objetivo esta temporada, ir a por otro título, y más perdiendo para nuestro clásico rival, que es el Madrid. Creo que hicimos un gran primer tiempo con ocasiones muy claras. Ellos encontraron un gol en un contraataque, una distracción, y agarraron el contraataque y metieron el gol. Y bueno, creo que el partido fue segundo tiempo cuando nos metieron el segundo gol. El equipo bajó, no pudimos volver otra vez al partido. Creo que tenemos que corregir estas cosas, porque creo que es la segunda vez que nos pasa. En United también, cuando llevamos el gol, bajamos un poco. Y nada, a corregir y a ir por el objetivo más importante esta temporada, que es la Liga.
Hola, Ronald. Aquí vaig, Mireia Ruiz, de Catalunya Ràdio. Et volia preguntar què us falta sempre a nivell mental. T'he vist molt enfadat, semblava que us haguéssiu quedat dins del vestidor a la mitja part. Què li passa al Barça? Com és que no sabeu mai reaccionar contra les adversitats?
Bueno, creo que es un equipo también que es bastante, bastante joven, ¿no? Creo que lo más grande, o me incluyo yo, también tenemos que animarlo, porque bueno, cuando metimos el segundo gol bajamos bastante. Creo que son cosas que hay que corregir, animar y seguir. Creo que tenemos un grupo muy bueno, muy importante, de gente joven, y nada, hay que aprender de esto y seguir adelante.
Ronald, Laura Brugués en directe pel gol a gol de TV3. Què us heu dit ara al vestidor? Ha estat una decepció després d'haver guanyat els tres clàssics anteriors? Ha estat una decepció majúscula aquest 0-4?
No, el mensaje del míster fue optimismo, que hay que cambiar el chip. Mañana ya nos metemos a entrenar y a pensar en el Girona, que es el objetivo más importante de esta temporada, ¿no? Volver a ganar la Liga después de tantos años. Y nada, a cambiar el chip y a ir por el Girona el lunes.
Buenas noches, Ronald, en directo para Radio Estadio Noche de Onda Cero. Son derrotas que duelen mucho, un 0-4 ante el eterno rival. ¿Os teméis, os preocupéis que esto pueda pasar factura de aquí al futuro, a lo que queda de temporada?
No. Obviamente que es una derrota dura, ¿no? Más contra Madrid y cómo lo perdimos, pero no pasará factura. Creo que tenemos un gran equipo y nada, como te digo, hay que cambiar el chip rápido y ir a por la Liga, que es el objetivo más importante esta temporada.
Ronald, ¿me puedes contar, por favor, qué ha pasado con Vinicius? ¿Qué te ha sacado un poco de tus casillas con él?
Bueno, yo siempre estoy muy tranquilo y creo que Vinicius es un gran jugador, siempre lo digo. Cada vez que nos toca enfrentarnos es un duelo muy, muy sano. Pero bueno, hoy me calenté un poco porque estaba todo el partido hablando con la gente de afuera, calentando a los compañeros. Creo que es un grande jugador, pero tiene que enfocarse a jugar más, a dedicarse. Si se dedica a jugar al fútbol adentro de la cancha va a ser todavía aún mejor. Y nada, eso me calentó porque estaba diciendo de todo para nuestra gente y nada, cosa de fútbol pasa dentro de la cancha y lo que pasa ahí se queda ahí.
Hola Ronald, ¿qué tal? Adrián Alves, en directo para el larguero de la cadena SER. El equipo, ¿tú crees que esto lo puede notar, lo que ha pasado hoy? ¿Puede generar dudas? ¿Puede empañar incluso el trabajo que se ha hecho esta temporada? Porque la derrota ha sido dolorosa.
No, yo creo que no. Creo que el equipo está bien, mentalmente está bien. Sabemos que es duro, obviamente, pero sabemos que tenemos una gran diferencia para en el objetivo más importante que es la Liga. Confiamos en el equipo que tenemos. Vamos a recuperar jugadores también que son muy importantes para nosotros. Y nada, a ir a por la Liga.
Ronald, este 0-4 duele porque es el Camp Nou, porque es el Madrid. No sé cómo lo defines. ¿Un palo, una humillación? ¿Cómo se puede interpretar esto de cara a vosotros?
Yo creo que es una derrota dura, obviamente, porque como digo, es nuestro rival. Pero nada, yo suelo ser positivo, pensar positivo y nada, cambiar el chip rápido y ir por la Liga el lunes. Gracias.
Bé, Araujo, jo crec que sempre té un discurs interessant. Ara en parlarem perquè he tallat la Sònia. Sònia, acabes amb la primera.
Doncs això, simplement que tu deies al principi de la transmissió, o crec que ho deies al Tot Costa, que avui el Barça tenia menys a perdre que el Madrid. Doncs em fa l'efecte que el poc que teníem a perdre l'hem perdut.
Sí,
que és que
sí,
eren les bones sensacions que venies com a mínim rescatables respecte als clàssics. Avui jo he recuperat sensacions que ens situen en el llistó d'on està l'equip, no? Unes similars de quan van quedar eliminats a la Champions, similars al dia que t'elimina el United de l'Europa League, que això no treu que estiguin fent una lliga fins i tot per sobre de les seves possibilitats, però que són aquells partits que et situen i et deixen veure que ara queda molt camí, perquè l'equip ha perdut la fe molt ràpid i això és el més preocupant, que un 0-1, un 0-2 et deixava plenament dins de l'eliminatòria i sembla que l'equip baixava els braços amb el primer.
Uri.
Aviam, per començar així un parell de reflexions. La primera, esteu discutint molt, aviam quin era el gol clau de l'eliminatòria, si el primer o el segon. Per mi el gol clau de l'eliminatòria és el tercer, perquè tu un 0-2 estàs viu a l'eliminatòria i un gol et porta a la pròrroga, i per mi el penalti d'aquest és imperdonable. Una jugada que el davanter està sortint de l'àrea, que no hi ha cap perill, entrar com ha entrat que sí, per mi és la juzgat de guàrdia. Això és la primera reflexió. I m'ha semblat que Araujo li pagava sí, una bona bronca.
Sí, sí.
I em sembla que li deia això, si se va per a fora, algú...
Calma, i que
m'ha semblat veure'm.
Sí, sí.
I l'altra reflexió, el dia del Barça-Madrid de Lliga, jo vaig veure un Barça menys bo del que vau veure vosaltres, que vau veure aquell dia un Barça espectacular. Jo avui veig un Barça menys dolent i la derrota la trobo fins i tot un punt comprensible. Li preguntes a Ricard, al Jordi, estava molt enfadat, ho veia una derrota comprensible. Jo crec que aquest Barça, per compartir amb aquest Madrid, molt justet. Tu al final, tu mires, ara, jo el comentava al Xavi abans d'entrar, tu mires els dos onzes,
sí, sí,
i l'onze del Madrid és infinitament superior a l'onze del Barça.
Sí,
i el Barça,
sí, sí,
el que podia fer és el que ha fet a la primera part, el que va fer molt bé el partit de Lliga, que ja ho vaig dir, que era competir, ser agressiu, guanyar els duels.
Però per què no ho ha fet a la segona?
Però és que la segona et trobes amb el 0-2 al minut 4, amb una bona jugada del Madrid que surt d'una pressió, Sergi Roberto no pot fer la falta perquè ja té una targeta groga a la primera part, i Benzema és un supercrac i la defineix bé. I per mi, ja et dic, el gol que acaba amb l'eliminatòria és el tercer.
Però el tercer, Oriol, si no hagués arribat en aquella jugada, hauria arribat a la següent, perquè ja la sensació d'equip que havia perdut el rom ja hi era. És a dir, l'equip no estava per... vaja, no feia la sensació que s'hagués de refer.
Però a vegades et pots trobar amb un gol del no-res, d'un córner, d'una jugada aïllada. El futbol ja ho té, això, que tu durant un partit tens els i baixos, hi ha moments que domines, hi ha moments que no, però amb el 0-3 és evident que aquí ja no tenia sortida, ja.
Però tu no creus que el Barça hi ha col·laborat perquè es pogués, perquè hagi pogut arribar al 0-2 i al 0-3? Però, sí, sí, jo crec que això és ha estat un defecte del
sí,
Barça.
Sí, però hi ha col·laborat perquè crec que tant al partit de Lliga com a la primera part el Barça anava molt al límit i el Madrid no tant.
I no, i no pot mantenir més minuts aquest nivell.
I el que el Barça ha baixat una miqueta i el Madrid ha tingut espais. Clar, que estem parlant de jugadors d'una qualitat com Rodrigo, que ja va ser decisiu al partit de Lliga, tot i que el Madrid va perdre. Està Benzema, al mig del camp, Vinícius. Que Araujo, per mi, en els partits contra el Madrid ha sigut clau perquè ha parat a Vinícius. Avui ha sigut una mica menys bo que l'Araujo normalment, i Vinícius t'ha creat 4 o 5 ocasions de gol claríssimes. Estem parlant d'aquell Madrid, si el deixes, té moltíssima qualitat.
Doncs mira, ara arriba Xavi. Li preguntarem per aquest canvi de primera a segona part.
Bona nit a tothom, benvinguts a la roda de premsa tècnic del Futbol Club Barcelona, Xavi Hernández. Comencem el torn de Catalunya Ràdio. Ricard, si us plau.
Bona nit.
Després d'una bona primera part, per què cau l'equip a l'inici de la segona? Sí, la sensació és que després d'un gol en contra heu tingut com un temps mort al descans, que no sé què heu comentat, perquè el primer quart d'hora era important.
Sí, bé, jo crec que avui es decideix l'eliminatòria per detalls, no? Hi ha detalls que no hem controlat. El primer gol, doncs, és una transició que la podem frenar. El segon gol és un duel que perdem aquí a la banda dreta, que anem dos jugadors a la mateixa, saltem al mateix home i deixem lliure a Modric. Sergi Roberto té targeta i no pot fer falta, i aquí es genera, doncs, el 2-0, no? Jo crec que aquí ens desajustem una mica, no tenim, ens falta ordre després. I després ve el penal desafortunat. Al final són detalls que decideixen l'eliminatòria, no? Crec que hem fet una molt bona primera part per avançar-nos en el marcador. Crec que tot hagués canviat, però bé, felicitar el Madrid. Crec que ha fet una gran segona part, sent honestos. Ells competeixen molt bé, i quan els perdones, el Madrid no et perdona. Tu quan perdones al Madrid, al final ho sabem i ho hem parlat, però ells tenen aquesta qualitat, no? Tenen un gran equip, grans individualitats, molt fort físicament en transicions i contraatacs, i d'aquí ve el 0-1, no? Em feia una pena perquè teníem il·lusió amb aquesta copa, però bé, ja vaig dir ahir que estem jugant contra el campió de la Champions, i no és casualitat que el Madrid hagi guanyat Champions, sinó que té un gran equip, té un senyor equip, i avui ho ha demostrat a la segona part, no?
Hola, Xavi, aquí al darrere, Marta Ramon, en directe al Barça. Hola. Juga a RAC1. Et preocupa que bé, aquest marcador, aquest 0-4, l'eliminació, pugui deslluir una mica la feina que esteu fent al llarg d'aquesta temporada amb la Lliga a l'abast de la mà? Quin ha de ser el missatge a extreure?
No, el missatge és que l'any passat també vam guanyar 0-4 i al final no es va guanyar res. Aquest any perd 0-4 i es pot guanyar la Lliga, per tant, i la Supercopa. Per tant, podem fer una molt bona temporada. Estem enfocats ja a la Lliga, ara els he dit als jugadors, a canviar de xip, pensant al Girona, descansar, recuperar si podem a gent, però recuperar bé, que avui ha sigut un partit, doncs, molt físic. Però bé, sí, el resultat és avoltat, està clar, no? Perds una eliminatòria de semifinals, hem arribat fins aquí competint i ho hem donat tot. En aquest sentit, orgullós dels jugadors. No ens ha donat a la segona part, a la primera crec que hem estat molt bé, i aquest és el camí. Aprendre dels errors, saber competir millor, i bé, avui nosaltres hem perdonat al Madrid i el Madrid no t'ha perdonat a tu, i aquest és el resum. I avui en dia és el, per desgràcia, és el futbol. Tu pots dominar molts minuts i al final, al contrari, si és molt efectiu com ho ha sigut el Madrid, doncs et pot guanyar 0-4. Per tant, no, donar-li l'enhorabona al Madrid, perquè ha competit molt bé a la segona part i ha sigut millor equip que nosaltres. No hi ha excuses.
Sí, bona nit, Xavi. Xavi Lorente, pel gol a gol de TV3, pel resultat, pel rival, per la sensació de la segona part. Ha estat aquesta la teva pitjor nit com a entrenador del Barça?
No. No, no, no. Jo crec que l'equip ha sigut... ha tingut identitat durant tota la primera part. No, jo he viscut pitjors nits, de que l'equip no ha jugat bé, no ens ha arribat a competir l'any passat. Sempre recordo que ens hem de recordar d'on veníem l'any passat i on estem aquest any. Estem competint contra un Madrid molt fort, i aquí a Espanya, si vols guanyar títols, els has de guanyar contra el Real Madrid. Per tant, contra un gran Real Madrid. Aquest any són campions, l'any passat van quedar campions de Lliga i Champions, per tant és difícil, sí, és una nit dura, evidentment costarà digerir, però jo estic pensant en el Girona, hem de ser positius, orgullosos perquè hem intentat o hem sigut, jo crec que millors que el Madrid a la primera part, no a la segona.
Buenas noches, Xavi, Alfredo Martínez en directo para Radio Estadio.
Hola, noche
de Onda Cero. Lo preocupante es cómo se viene abajo el equipo en la segunda parte, es decir, has dicho, y es verdad que el Barcelona en la primera parte es mejor o merece más suerte, pero en la segunda el equipo se descose absolutamente. ¿No te preocupa esos últimos 35 minutos en los que el equipo baja los bajos?
Sí, no, los brazos no hemos bajado, ¿no? Yo creo que nos hemos desorganizado, ¿no?, de alguna manera. Sí que es verdad que el mazazo del segundo gol pues cuesta de enchufarnos otra vez en el partido y ahí hemos perdido el orden, ¿no? Ahí hace falta, pues bueno, más madurez, tenemos gente muy joven, saber competir mejor y bueno, hoy el Madrid pues ha sido mejor en la segunda parte y además ha sido efectivo en esa segunda parte, ¿no? Si nosotros nos hubiéramos adelantado al marcador, pues otra historia hubiera sido, pero nada más, el Madrid tiene este gran equipo, tiene estas cosas, sin jugar bien en la primera parte te acaba ganando 0-1 en la primera parte ya, ¿no? Y en la segunda pues hemos sido superados y ha sido mejor en este caso, ¿no?
Mister, buenas noches, Joan Mayori, Cadena COPE, en directo para el partidazo. Es una derrota que duele, que hace daño. ¿Te da miedo que esta derrota le pueda afectar al equipo en los partidos que vienen en Liga y que sea una derrota que marque en negativo la temporada en la que estáis haciendo un buen campeonato de Liga?
No, porque va a marcar, si ganamos la Liga, ganamos la Supercopa, a mi modo de ver es una muy buena temporada, entonces nos queda la Liga, nos quedan 11 finales para nosotros y hay que seguir compitiendo. Si ganamos la Liga, ganamos la Supercopa, no va a empañar nada la muy buena temporada que podemos hacer.
Aquí Xavi, Josep Capel de Radio Nacional, aquí atrás, a tu izquierda.
Hola.
Hola, buenas. Comentaba el compañero un poco si esto podría afectar un poco a los jugadores de cara al tramo final de temporada, y a mí me gustaría enfocar un poco más hacia el público, ¿no? No sé si temes que en este tramo final, y pese a que todavía os estéis jugando un título tan importante como la Liga, queden un poco tocados después de esta dura derrota ante el Real Madrid. Gracias.
No, tocados hoy, nosotros tocados hoy, evidentemente, hoy costará dormir, y más siendo culé como soy, y como muchos de la plantilla también, y profesionales que se están jugando muchísimo, ¿no? Pero ya está, mañana pensar en el Girona, esto es la Copa del Rey, y nos hemos quedado eliminados en semifinales, y hasta aquí hemos llegado, y ahora a por la Liga.
Hola, mister, ¿qué tal aquí detrás?
Hola.
Alejandro Segura, en directo para Radio Marca. ¿Esta derrota se atribuye más al aspecto mental del equipo, que se ha venido abajo? Porque hemos visto una primera parte hasta el 0-1 que ha marcado el Madrid, una primera parte buena, pero ¿se atribuye más al aspecto mental o al aspecto deportivo, al aspecto del juego?
No, mental no, yo creo que sí que es verdad que el 2-0 y el 0-2 y el 0-3 pues nos pesan. Pero yo creo que hay dos partes, la primera es del Barça, la segunda del Madrid. El Madrid aprovecha muy bien sus momentos y nosotros hoy no. Y así es el fútbol, ¿no? Son momentos, hoy más que nunca son momentos y ha sido una parte para cada equipo donde el Real Madrid pues tiene esto, ¿no? Que te acaba matando. Cuando no lo matas tú, futbolísticamente, pues te matan ellos. Y así ha sido.
Hola Xavi, buena nit. Aquí, Adrià Albets, en directo para el larguero de la serie Moguts de Ser Cataluña. Ha dicho Araujo ahora en zona mixta que Vinicius es un gran jugador, pero que sería incluso mejor si solo se dedicara a jugar. ¿Tú crees que le sobran algunos gestos a Vinicius, algunas cosas? ¿Estás de acuerdo con Araujo en esta afirmación?
Bueno, no lo sé, no quiero polémica para nada. Vinicius me parece un futbolista extraordinario, que marca diferencias, hoy lo ha vuelto a marcar. Y los futbolistas tienen que jugar tranquilos, pero sin más, no soy nadie para meterme en la casa del otro y menos de Vinicius, ¿no? Ya tiene un entrenador, tiene un club que le dirán lo cómo se tiene que comportar. No soy yo quien para decirle nada.
Hola Xavi, aquí a la teva esquerra. David Ibáñez de Mediaset, bona nit.
Bona nit.
Ayer ya nos avisabas cuando te hablábamos de estadísticas, de que el Barça había ganado los últimos tres clásicos, que tenías tomada la medida Ancelotti. Era un aviso porque conoces bien al Madrid, has sido jugador y sabías que esto podría pasar, ¿no?
Sí, y les he dicho a los jugadores que al final el Madrid es esto, ¿no? Sin dominar el partido, nosotros generando muchas ocasiones, acabas al descanso 0-1. Y el Madrid tiene esto, que ellos aprovechan muy bien sus momentos, es así. es así. Lo vimos en la Champions el año pasado, hoy lo vemos aquí en esta eliminatoria. Y es una pena porque creo que hemos competido muy bien en la primera parte como para ir perdiendo 0-1, ¿no? Y ese era nuestro momento. Nuestro momento era en la primera parte. En la segunda, el Madrid ha sido superior. Sinceramente, y siendo honesto, ha sido mejor, ha estado mejor físicamente. Quizá han apretado muy bien arriba, han estado ganando duelos y en esas transiciones al final nos han generado mucho peligro, ¿no? Nada, felicitarles, no queda otra, no hay excusas.
Hola Xavi, buenas noches. Jordi Blanco, de ESPN. Ayer se le preguntó por Benzema y por Lewandowski. Hoy Benzema ha marcado 3 goles, Lewandowski ha vuelto a dar la sensación de que jugaba demasiado solo, que le faltaba apoyo. ¿Cree que Lewandowski, este cambio de sistema con 4 centrocampistas, le faltan apoyos delante, jugadores que combinen más cuando también no están Pedri o De Jong?
No, ahora no hay que... Tampoco vamos a reventarlo todo ahora, ¿no? Lewandowski creo que lleva más goles que nadie esta temporada. Jugando con 4 centrocampistas, con 3 delanteros, con diferentes sistemas, y ha ido marcando goles. De hecho, en el último partido, antes que este, marcó 2. Entonces, no, está tranquilo, está todo el mundo ya pensando en el Girona. Hoy será un día difícil de digerir, pero ya tenemos que pensar en la competición que nos queda, que es mucho más importante que esta.
Xavi, acá, Juan Irigoyen, del Diario del País. ¿Pensás en estos momentos que hubiese pasado con Dembélé, Pedri, De Jong y Christensen?
Sí, claro, pero ya no es ninguna excusa. Tenemos que competir y esto pasa durante la temporada, que hay lesiones. Sí que es verdad que hoy nos hubiera gustado tenerles, claro. No sé qué hubiera pasado, pero sí, hoy no hemos competido muy bien sin ellos en la primera parte. Entonces lo que hay que hacer es intentar competir sin ellos cuando no estén todo el partido. Este ha sido nuestro problema, que en la primera parte hemos estado muy bien y en la segunda no hemos estado bien. El Madrid ha estado mejor.
Hola, mister. Bona nit. Hola. Rafael Diverso, Tutto Sport. La sensació que deixa la trajectòria del Barça aquesta temporada és que no li dona per competir en 2 competicions. Ha passat a la Champions, ha passat a la Europa League, ara a la Copa del Rei. A què és degut això? Quals són les raons, creu, que li dona al Barça per jugar a la Lliga però després no fer-ho també a les copes? Gràcies.
No, vam guanyar la Supercopa també contra el Betis i contra el mateix Madrid d'avui i vam ser molt superiors. Vull dir que cada partit és una història i hi ha moments en el partit i en el joc que s'han d'aprofitar, i crec que és això, el futbol d'avui en dia és això, has d'aprofitar molt bé els moments, has de ser molt efectiu. Psicològicament els hagués afectat molt al Madrid anar perdent 1-0 avui, i els hem perdonat, i tu quan perdones al Madrid doncs ja sabem el que passa, i avui ens ha passat això. Però no crec que sigui per fer un resum general. Jo crec que cada partit és una història. Hem competit molt bé fins ara contra el Madrid, avui no ho hem fet en una segona part, i al final doncs mirem el que succeeix quan no competeixes bé contra el Madrid.
Gràcies, bona nit.
Gràcies.
Doncs Xavi, que no veu excuses, és que s'apropa bastant, Uri, a la teva teoria, eh? Té un petit bé la primera part, però...
La primera resposta, no?
Sí,
el segon gol i el tercer gol, sí.
Sí, hem competit bé la primera part, però a la mínima que hem perdonat, el Madrid ens ha rematat.
Sí, sí.
Bé, doncs ara en parlarem. Bernat, tira-t'ho, sí. Sisplau.
Molt bé, doncs esperant que el Ricard torni aquí a la posició a la cabina, analitzant aquesta roda de premsa de Xavi. La Sònia també la tenim per aquí. Què t'ha cridat l'atenció, Sònia, d'aquesta lectura de partit? Jo crec que la desdramatització, el no avui considero una nit d'aquelles funestes que hem viscut lamentablement alguna vegada.
Solo un moment, això... Bernat, per la gent que estigui seguint el tercer temps sí. En imatges, la Sònia era al teu costat i ja ha desaparegut, diu, estàs per aquí però ara ja no la veiem.
Sí, ara estic, sí. És que estic a l'altra posició acompanyant, sí. La Laia, sí. Trobava sola, sí, sí. La Laia i
ara la veurem.
Potser d'aquí una estona la veiem, sí. Sí. D'aquí uns instants.
Aquí apareixerà el Ricard, no, ara?
Aquí apareixerà el Ricard, sí.
Ricard. Sí.
Trencaclosques.
Estem innovant.
La màgia de la ràdio.
És petita, però...
No, jo el que us volia traslladar era això, que sí que una mica la sensació de... És una nit terrible, perquè el Camp Madrid, que li 4 gols al Camp Nou, doncs no ho desitja ningú. Però no hi ha com aquella sensació de... vaja, que no és un dia on la gent vol cremar-ho tot, no?
Saps què passa? Que jo crec que en la ment de tots també hi ha que és que el Barça no fa ni un any que va clavar-li un 0-4 al Madrid.
Sí.
I realment hi vam donar molta importància en el seu moment, i a l'hora de la veritat fas balanç d'aquella temporada i dius és que l'únic rescatable que hi ha és el 0-4, i d'alguna manera doncs aquesta temporada estàs molt bé a la Lliga, i és veritat que jo crec que en una nit com la d'avui costa fer esforços per dir això no ha d'atacar la temporada, per dir-ho així, però en el fons sí, és veritat, si avui haguessis perdut 1-2, doncs era una nit menys, una dos t'anaries a la pròrroga, 1-3 hauria estat una nit menys dolorosa, i avui ho és, però com que tenim tan recent exemples que al contrari tampoc ha servit de gaire, doncs penses, mira, és que en el fons la temporada del Madrid, si acaba, ja veurem com acaba, però si acaba eliminat de Champions, tampoc ells tindran molt a treure pit d'aquest 0-4, no?
És similar al que va passar l'any passat amb el Barça. Exacte. Bernabéu.
Avui fa mal el resultat, però que el Barça... Sí, sí. Que
caigui... I la segona part,
No, però anava a dir que el Barça caigui eliminat també entrava entre les possibilitats. Sí, recordo diumenge el teu programa que analitzàvem les probabilitats, i amb el Barça amb un gol d'avantatge jugant a casa,
sí, però normalment
70-30, 80-20, i tots dèiem 50-50, perquè érem conscients de les baixes que tenia el Barça, perquè el Madrid s'ho jugava tot.
O sigui, la segona part et penalitza molt. Diria que no afectarà tant com perquè el Barça ara tingui una mini crisi que posi en mínim risc la Lliga. Jo crec que això no cal ser tan pessimista ni alarmista.
No, és que de fet, fins i tot, si el que menys greu sé, almenys parlo personalment, és no poder jugar a la final de Copa. És que jo, aquesta final de Copa, que respecto molt, aquesta competició, i els que la juguen i els que la guanyen, però és que si el Barça hagués arribat a la final de Copa amb l'Osasuna...
Doncs hauria estat una mateixa final com la que vam jugar contra l'Alavés, que jo sincerament ni la recordo.
Jo no estic d'acord amb això, Jo crec que la gent sí que una final s'hauria viscut diferent.
Tu recordes com van acabar el dia al Barça-Alavés? No.
3-1, 3-1. Hem parlat a la prèvia.
L'Aia no té memòria, però Xavi sí.
Exacte, aquí és
la mala. No és la mateixa situació, venim de molts anys sense... És que jo, a la veritat, jo vull estic una mica bastant més enfadada que vosaltres.
No, però estem parlant del títol de Copa en si.
És igual, però un moment, em nego a relativitzar un 0-4 del Madrid aquí a casa, al Camp Nou. O sigui, aquest 0-4 fa mal.
Fa mal. Poso per sobre el 0-4 que l'elimina, que no juga una final.
O sigui, la segona part d'avui és humiliant. Aquí al Camp Nou, el Barça no es pot permetre fer una segona part com s'ha fet davant del Madrid. I aquest 0-4, jo ho sento, aquest 0-4 fa mal. No ho cremarem tot, no.
Però sents el mateix que la nit de Liverpool?
Home,
no. Ah, d'acord, això no. Prefereix.
Ni de Lisboa, evidentment.
L'entra amb tot el que va passar, és diferent. Bé. Però ho sento, un 0-4 aquí al Bernabéu.
Bé, per cert, has citat...
de Champions que de Copa.
Has citat l'Eintracht, per cert, a les xarxes socials. El compte en castellà de l'Eintracht diu "Esta fiesta de blanco ya la vimos", amb una imatge de la nit de l'Eintracht, la victòria al Camp Nou.
Fora
de lloc.
Quina educació, també.
Però d'aquí ho parleu?
De l'Eintracht Frankfurt.
L'Eintracht
de Frankfurt.
D'acord.
Que simpàtics. A veure com van anar.
Ara t'ho estava mirant. Ells estan vius a la Copa, encara.
Sí. I a la Champions els van fer fora, no?
Escolta.
Això ho tenen. Estan vius a la Copa perquè van una ronda per darrere. Què passarà a partir de les semis. Nosaltres ja les semis les hem jugat.
Laia, el Joan Poquí diu que tens tota la raó, que el Barça mai havia perdut 0-4 amb el Madrid al Camp Nou i que això no es pot relativitzar.
És que jo volia obrir aquest debat sobre la relativització o no de la derrota 0-4. És a dir, el Madrid és un especialista en relativitzar això. L'any passat 0-4 i triplet. I el 0-4 no els hi va fer gaire mal. A nosaltres aquestes coses ens pesen una miqueta més. La ferida s'obre i una mica la línia del que diu la Laia, jo crec que aquesta és una part del debat. Vull dir, quines conclusions n'hem de treure? O sigui, n'hem de treure conclusions avui o no? És una anècdota, 0-4, ens han eliminat, és el que hi ha, perquè com diu l'Oriol, si tu agafes els 5 clàssics i dius n'hem guanyat 3 i ells 2, amb la diferència que hi ha entre tots dos equips, perquè hem jugat dos dels 5 clàssics amb la segona unitat, perquè hem jugat amb un mig camp que no pot ser el mig camp de les grans ocasions del Barça, i perquè els davanters, ara en tornarem a parlar dels davanters, no han estat al nivell.
I ja ho has apuntat tu, Ricard, que això el que significa segurament és que aquest Barça encara està En formació. Sí, en formació, sí, sí, absoluta. Sí, sí. I que segurament, vaja, és molt probable que aquest Barça guanyi la Lliga i que la temporada sigui bona si fas un balanç global. Però és que el cop d'avui demostra que no és un equip madur.
El 0-4 ataca la temporada, primera pregunta. La Laia, per la Laia, sí.
Sí, aquest final, sí.
Per la resta, taca la temporada del 0-4?
No, per mi...
Per aquest final, per aquest tram final de la temporada, sí, en què tu podies acabar... D'acord, guanyaràs la Lliga, perquè la guanyaràs. I a més tens un avantatge increïble respecte.
Però una cosa és el 0-4 i una altra cosa és la Copa, Laia. Jo vull dedicar-me al 0-4 perquè jo crec que aquest Barça no està al nivell per fer doblet o triplet domèstic. O sigui, a mi em sembla bastant lògic que el Barça aquest any guanyi la Lliga i jo crec que ja és un objectiu aconseguit. Jo crec que hi havia maneres de caure eliminat. El que... és extraordinari, és el resultat, no?
I la segona part que tu marcaves.
Per això jo dic si el 0-4 ataca la temporada. No juga a la final de Copa.
Jo, per mi, no ataca. Fa una cosa pitjor, que és demostrar-te que no estàs al nivell que hauria d'estar un club com el Barça.
Però potser és bo això, Bernat.
Per competir a Europa, per exemple.
Exacte. És a dir, avui hem vist el Barça jugant a la Champions, perquè el Madrid, jo porto tota la temporada dient, algun dia el Madrid contra el Barça serà el Madrid. Perquè el Madrid, em sap greu, jo no dic que el Madrid s'hagi deixat guanyar en els altres partits, el Barça ha fet les coses ben fetes, però no ha rendit el nivell que li coneix, no ha rendit el nivell del campió d'Europa. Aleshores, el dia que ho fa, ens rebrega, com ens ha rebregat aquí el PSG o el Bayern de Múnich o aquests. I, per tant, avui era un partit de Champions. I amb un partit de Champions, amb les baixes importantíssimes que teníem, hem vist que no només no arribem, sinó és que no hi ha manera.
I hi ha una falta de talent molt evident.
Doncs, davant. Llavors, el Xavi diu, però això és bo, perquè així t'alerta. Ja, però és que ho pots solucionar, això.
Aquesta és una, és una altra. Xavi, es pot resoldre?
No serà fàcil, perquè a nivell econòmic tens unes limitacions molt importants i el talent...
A mi, Xavi, m'ha sorprès la frase de Jordi,
Sí.
Analitzar de cara als partits que vienen, però també de cara a la plantilla. O sigui, la frase del Jordi, per mi...
Però calia que avui rebessin 4 per veure i saber... que tens un mig del camp que la que et falta una peça perds el 80% del teu talent ofensiu.
Però suspès amb un examen que et podia servir per veure si podies formar part de la plantilla o no, no?
Vull dir que jo, el futur de la plantilla, jo crec que la planificació, espero que ja la faci temps que l'estiguin fent, perquè no és de, o sigui, no és aquest 0-4 el que et marca,
però si hi ha jugadors que et ballen. Doncs avui hem vist algunes actuacions que et poden... No?
A nivell col·lectiu, a banda de la falta de talent, és que un dels problemes d'avui és que quan t'han picat una mica fort, has caigut a terra i no t'has aixecat, no has tingut capacitat de reacció ni de recuperar el que estaves fent, que t'havia servit per competir a la primera meitat. És que no hi ha hagut lectura de partit quan les coses s'han complicat.
Cosa, d'altra banda, habitual en el Barça, també de l'època anterior, perquè les caigudes sempre tenien com a fil conductor aquesta manca de capacitat. Sí.
Però jo aquí també ho atribueixo a un equip molt jove, no? Potser ens falten jugadors de pes.
No sé, a mi, en aquest punt de partit, el moment en què tu te'n vas al descans, tornes, i jo crec que el Madrid ha fet el segon al minut 5, però tots hem vist que els primers 5 minuts del Barça ja eren en la línia de...
del final de la primera fase.
Ja no hi creiem. I això bé, sí que m'ha recordat una mica, Anfield, de dir, és que ja hem abaixat els braços quan estan molt dins de l'eliminatòria, no tenir capacitat de resistència, de dir, ara m'agafo aquí a competir perquè encara ho puc lluitar fins al 90.
Jo no sé si ha estat falta de creure i els primers 5 minuts de la segona part, o falta de saber identificar què és el que t'havia portat fins aquell moment a competir. O sigui, l'equip ha sortit com fred, no sé.
Jo crec que hi ha hagut un punt, estic parlant molt del tema mental, jo crec que també hi ha hagut un punt físic. La primera part ha sigut una primera part intensíssima, de porteria a porteria, han corregut molt.
Doncs si no tens físic, no t'aquís tan ràpid. O sigui, tampoc estaves tan lluny de l'eliminatòria.
A la segona part es veia Busquets cansat, Sergi Roberto cansat, aquí sí cansat, i al final quan tens al mig camp...
Perquè el partit estava molt trencat, ja hauré, no?
No, i perquè la primera part han tingut molt de desgast els jugadors del Barça.
Bé, jo crec que perquè el partit que jugues a la segona part és per atletes i nosaltres no els tenim.
Home, però, dir... però la primera part també ho ha sigut per atletes, eh?
No, però jo crec que les fases de la primera part han estat fases de bloc baix, de possessions llargues. El partit no ha estat trencat d'anada i tornada com la segona part. O sigui, el partit de la segona part, el Barça al Madrid no li pot sostenir mai de la vida. I jo crec que on notes la falta de físic és quan desafies físicament al Madrid i et poses a jugar anada i tornada i comences a atacar ràpid i et precipites. Però quan el partit ha estat controlat en possessions llargues tant del Barça com el Madrid, el Madrid ha estat el partit com va estar en el clàssic de Lliga, el Barça, perdó. Ha estat en el partit. O sigui, jo crec que les deficiències físiques les veus perquè augmentes, o sigui, la necessitat física de l'escenari. Però no perquè amb aquell escenari... Perquè si el Barça juga com la primera part, no es trenca com s'ha trencat. Jo crec que és el Barça que perd el control del que volia fer. I jo sí que crec que és un bon dia per treure conclusions. Sí. O sigui, la planificació no ha de dependre d'avui, però sí que ens obre els ulls de casos. I de...
El que passa que també et dic que aquesta temporada ja portem uns quants partits en què ens van obrint els ulls, no? Perquè l'eliminació de la Champions ens va obrir una mica els ulls, l'eliminació de l'Europa League ens va tornar a obrir els ulls, i avui ens torna... Vull dir que potser que ja hem d'assumir... No cal que vinguin aquestes derrotes perquè assumim que sobretot amb les baixes, que això tampoc no... O sigui, em semblaria injust ara oblidar-les en aquest cas perquè n'eren moltes
i molt
estructurals.
Sí, sí.
Bé, que la profunditat del que té el Barça no és l'adequada per competir aquestes alçades.
Que la que et cau una peça no tens plantilla.
Ricard, jo crec que la planificació de la temporada que ve la marcaran més altres factors que en el partit d'avui.
Quin factor?
Sí. Ja ho saps, perquè ho preguntes.
No, home, perquè la gent vol saber-ho.
Sí, home, clar, jo crec que la planificació la marcarà molt més Messi que no el que faci avui el Barça contra el Madrid.
Però per què Messi? Què vol dir? En què condiciona la planificació de qui ha de marxar o de qui ha de venir?
Home, si ve Messi, potser no pot venir Gundogan, no pot venir Íñigo Martínez, no pot venir els que havien de venir.
M'estàs aixafant el veritat o mentida.
Canviem de tema.
A mi, però, Uri, no em preocupa tant qui ha de venir, que jo crec que és una situació que ja valorarem, sinó sobre qui ha de continuar o qui no ha de continuar.
O sobre qui ha vingut. Jo avui he vist quatre jugadors que són del nou projecte i que han costat molts diners, que són Koundé, Rafinha, Lewandowski i Ferran Torres. Ferran Torres, si voleu, més testimonialment, però vaja, per l'historial que porta. I ja em direu...
No et serveix cap.
I això...
Jo no hi estic d'acord amb
aquest. No et serveix cap, no, però... Què vols que et digui?
De tots els que has dit, Rafinha potser seria, per mi, el cas més greu, perquè és on més necessites, també.
És el dia que més... on més necessites...
S'ha fet més evident.
És el dia que es retrata.
A mi m'ha sorprès avui molt el partit de Koundé com a central,
Però jo no...
És que ha sortit en tots els gols,
Bé, però ha sortit... Però
el primer
gol surt perquè gairebé el salva.
El segon rellisca.
Jo crec que ha fet un partit com a central...
El rendiment de Koundé està per sota del preu que es va pagar.
Ja va fer un partit molt dolent el dia de l'United al Camp Nou.
El United...
També com a central.
Sí, ha tingut mals partits, però també ha tingut molt bons partits, no? El Bernabéu a la Copa...
Sí, no és gaire regular, La seguretat que et dona l'Araujo... No
sí, però és que estem parlant d'un central de quants anys... O sigui, el que no pot ser és que el context col·lectiu i del club acabi matant jugadors que sabem que seran jugadors de primer nivell, perquè Koundé seria titular en qualsevol equip de quarts de final de la Champions. Sí, clar, i després tenen pel partit, sí, però jo crec que no podem posar a la llista de Rafinha, de Ferran Torres, a Koundé, ni a Lewandowski. Per mi, aquests dos jugadors, una cosa és que...
Jo no estaria gaire d'acord,
El bueno. Què?
En quina?
Que Koundé seria titular al centre de defensa del Bayern, no del Madrid.
Competiria
del Bayern
per ser-ho, no?
I del Madrid.
I com per exemple,
és que... Si no és titular a la defensa del Barça com a central,
Sí, és que ets lateral.
No, però bé, però perquè en falta un lateral.
En falta un lateral, però la parella que tens de centrals estàs bastant més content que amb Koundé en segons quins partits. Jo tampoc no mataria Koundé avui.
Jo no crec que sigui millor que amb Militao, o Alaba, o Pamecano i De Ligt, per exemple.
Ni crec que sigui pitjor que ells.
Bueno, però jo crec que no
s'han titulat
en aquests dos equips.
Aquests dos no, en 6 dels 8 quarts finalistes. M'ho compres, això?
No sé, ara haurem de passar.
Rafinha no és primer nivell.
Exacte, això és el que vull dir. Ens posarem aquí a fila prim, però que Koundé no el podem... Vaja, que pensi que Koundé no és jugador pel Barça, doncs que ho digui.
El seu rendiment hauria de millorar, Ricard.
Evidentment, però escolta'm, el de Koeman i el de Laudrup la primera temporada també. O sigui, estem parlant d'un jugador jove la primera temporada. I el context col·lectiu no pot devorar segons quins jugadors. És a dir, jo crec que no els podem posar tots a la mateixa llista. O sigui, no, o sigui plantejar-se si Koundé no és jugador pel Barça, a mi em sembla, pel partit d'avui, el del United, em sembla tapar molts partits on Koundé, Araujo i Christensen han estat pilars fonamentals d'aquest equip.
Jo aquesta reflexió que estàs fent, Ricard, que te la compro, jo també la faria per Rafinha, per exemple. Tampoc home. És un jugador que jo mataria pel partit d'avui.
Però, home, el rendiment general de la temporada és correcte, simplement, de Rafinha. Ha tingut alguns bons moments, però vaja, no cal defensar Dembélé per criticar Rafinha, però els compares i és que no hi ha color.
Un altre dia ara no toca, però un altre dia també podríem parlar de la temporada que ha fet Dembélé. No?
Bueno, si fa dos mesos que no juga.
Rafinha té un altre cop torna a ser culpa d'ell.
Té un problema. No. Bueno, és igual, però no ha estat lesionat quan s'ha jugat, la Lliga, la Copa i la Europa League. I a la Champions li se'l va veure.
Escolta'm, ha estat lesionat ell i ha estat lesionat Pedri i és exactament el mateix context de la temporada passada. Potser el Barça també s'ha de fer mirar que cada vegada que arribem al moment decisió de la temporada té 3, 4, 5 lesionats greus.
Aquest
no,
també és un altre tema, que perquè es va forçar Pedri i Dembélé pel partit d'ahir contra el Madrid amb 9 punts d'avantatge.
Deixa'm apuntar simplement una xifra sobre Rafinha, potser el laboratori me la podran confirmar, que són les seves pèrdues. Un dia ja vam explicar que intervenia molt durant els partits, però si fem una projecció a 90 minuts, Rafinha seria el futbolista de tota la Lliga que més pilotes perd.
Avui n'ha perdut 9. I és el jugador de l'equip que no és una partida.
I els duels amb Camavinga?
Els ha perdut tots.
Tots,
No l'ha sobrat cap
a la. I a més és que ja veia que xocava i ho tornava a provar. La lectura
improductiu. I això desconnecta Lewandowski, i més sobretot quan estàs jugant amb 4 migcampistes i no són 4 migcampistes amb talent ofensiu.
El resum és que hi ha feina a fer. I no serà fàcil perquè la situació, tots ho sabem, econòmica, és dramàtica, i si a sobre tot passa per el retorn de Messi, que té més de simbòlic i de desgreuja i de màrqueting que de reforç esportiu, doncs...
Sí. Home, el talent de Messi tampoc restarà,
El talent de Messi, tu creus que el Barça a dia d'avui se'l pot pagar si no és amb Messi? És a dir, vés a buscar un jugador que et pugui produir el que et produirà ofensivament Messi,
sí.
A veure si el pots pagar.
Però com ha jugat els millors minuts al Barça avui? Quan han estat els millors minuts al Barça avui?
Amb la pressió.
Amb la pressió. Ens ho podrà donar això, Messi?
Bé, això ja és qüestió de l'home que seu a la banqueta de llavors.
No, de la banqueta no.
Sinó del seu físic.
Del jugador, no?
No, home, però com ajustar això...
És que no ho pots ajustar.
Des del moment
que
en què
no Xavi
ha donat el vistiplau...
O sigui, sí, em sembla fantàstic. No, això, vull dir, ja entrarem en un altre debat.
Tu creus que no es pot ajustar, eh?
Jo crec que Messi pot marcar diferències, sí. I la gent que té al voltant li pot passar la pilota les condicions per marcar diferències.
Rick, no
ho crec.
Ricard, avancem un ràpid veritat o mentida sobre Messi.
Va, vinga, va.
Va, som-hi.
Veritat o mentida? Veritat o mentida?
Va, signo, Oriol Domènech.
Ja comença jo.
Home, sempre comences tu, ets el millor. Signo que aquest estiu torni Messi i marxi Christensen per 60 milions. Veritat o mentida?
No cal que responem tots, veritat. Oi?
Jo no soc molt partidari del retorn de Messi, però si em donen 60 milions per Christensen, els que vingui...
Escolta, Bernat,
comptava molt amb tu, Bernat Soler, de Carter Camada, que diguéssim que no.
Bernat Coll, et puc fer un upgrade de la pregunta?
Sí, home, i tant.
Millora-li.
Signo que aquest estiu vingui Messi i va vendre a Pedri per 80 milions.
Ui, aquesta és bona.
Sí, és més bona, però en tot cas...
Va, no rotund, mentida rotunda, que... aquesta.
Doncs...
Ah. Val, doncs va, busquem veritats.
O sigui, a veure...
Signo que aquest estiu torni Messi i marxi Pedri per 80.
Qui diu veritat, això?
Bernat, tu què dius?
Jo dic mentida.
Albert Mora.
També mentida.
Marc Domènech.
Mentida.
Mireia Ruiz.
Bé. No, mentida.
Bernat Soleta Costas, a l'èxit del meu d'això. Carles Domènech.
No.
Res. O sigui, el tema és l'equilibri.
Espera, la Sònia s'ho ha pensat, a veure.
Vol donar paciat, vinga.
Clar, em podeu garantir que Pedri no arribarà cada mes de febrer i es lesionarà?
No.
No, d'acord. Doncs aleshores...
Vendido.
El venem...
El barem, 80 milions, perquè amb 80 milions, més enllà que arribi Messi, clar, pots fitxar uns quants jugadors.
No tants.
Podràs inscriure en tants.
Has
de fer una banda dolorosa aquest estiu.
Sí. N'has de fitxar...
És que ho desvinculo de Messi. Sí.
És que n'has de fitxar un amb un certificat que posi que no es lesionarà, eh?
No, però
no sé si el vendran aquest, eh?
Sí, però de moment el que sabem és que com que porto 5 anys sentint que és que Dembélé es lesiona i és culpa seva,
sí,
doncs jo no dic que Pedri sigui culpa seva, però és que potser
espereu, jo,
el seu físic...
Una opció C, opció C. Va,
ho veig i pujo la posta.
Signo que aquest estiu torni Messi i marxi Dembélé a pèl.
Veritat.
Bé, ja ha derivat. Jo crec que més o menys ha quedat clar, però és que no vull entrar gaire en el tema Messi en profunditat, perquè no sabem fins a quin punt això és possible, no? Perquè, no? Passem d'un dia que surten els números...
Podem fer un de senzill?
Signo que aquest estiu torni Messi.
Exacte, senzill.
Oriol Domènech.
Però pot tornar Messi? O sigui, hem de debatre una cosa que no sabem si pot passar?
S'està treballant
perquè pugui passar. Vol dir que es poden establir les condicions perquè pugui passar?
Sí, és que si Messi no pot tornar, començo a dubtar si el Barça podrà inscriure Gavi, Araujo,
Balde,
tots els que ha d'inscriure. És a dir, Messi... si tots aquests els pots inscriure, pot tornar Messi. Ara, si Messi no pot tornar, és que el problema, potser el tens, és que no pots inscriure tant, res i has de vendre, tant, només que vendre.
Ja, val. Bé, jo és que el tema Messi crec que tindrem molt de temps per parlar-ne.
Sí, sí,
si voleu,
sí,
en parlem avui, però és que trobo que no és el dia per parlar de Messi. Hem parlat, sí, jo ja entenc que arribem...
Estem fent cortina de fum, el 0-4 Messi.
Cap a la planificació de la temporada que ve,
Ricard,
però...
Ara que parles de planificació, a la prèvia del partit, Mònica Marchante li ha preguntat sobre Messi a Mateu Alemany i ha estat, bueno, ha dit això.
Nosotros estamos centrados en las competiciones. Tenemos Liga y Copa. Para nosotros es la prioridad absoluta que tiene el club en este momento. Estar absolutamente centrados y no descentrarnos con rumores y con situaciones de estas. Y por otra parte, a Leo, que es el mejor jugador de la historia, el mejor de estos jugadores de la historia del Barça y probablemente del fútbol, seguramente del fútbol, aquí cuando se habla de él hay que ponerse firmes todos, porque es absolutamente el ídolo de la afición del Barça. Por lo tanto, ese cariño existe, ha existido, existirá y existirá dentro de 10 años igual, ¿no? Él, y por eso en ese sentido hay que respetarle muchísimo. Él está ahora mismo jugando con el PSG, jugándose títulos en Francia, y por tanto respeto máximo a esa situación. Nosotros a lo nuestro, Leo a lo suyo, y el futuro nunca se sabe.
Y por eso que el futuro nunca se sabe, y por la grandeza de Messi y del Barça y por la historia en común, ¿se pueden idear fórmulas o se está buscando algún tipo de fórmula de patrocinio para intentar salvar los escollos económicos tan grandes que hay?
No, yo le puedo asegurar que nosotros no estamos haciendo nada en ese sentido en estos momentos.
O sigui, encara no estem fent números per saber si pot bé. Jo crec que hi ha dos temes que hem de ser capaços de controlar les emocions i congelar-los. Una és, fins que no tinguem informació, allò fidel i contundent sobre que això és possible, que són la sanció a Europa i el tema Messi. Perquè si no, estem aquí començant, que és que la vida és molt incerta, no sabem què passarà d'aquí 3 mesos. Quan arribi el moment en què sabem què passarà d'aquí 3 mesos, en una banda o a l'altra, o tinguem, diríem, que coneixement profund, que això és viable, es pot debatre. Si no, jo tinc la sensació que hi ha alguns interessos sobre que parlem de segons quines coses i que nosaltres hem de ser capaços de no intentar no enganyar la gent, d'inflar globus que no sabem com explotaran. Hauríem d'aprendre una mica, jo crec, humilment, i sincerament, del que va passar l'estiu amb Messi, de ja ho tancarem, i un dia de l'estiu un comunicat que Messi es marxava.
O fins i tot el que els va passar a Madrid amb Mbappé,
Què?
Però un dia,
sí,
avui no,
sí,
ja veurem quan,
sí,
potser mai, però, bé, però sí, és possible que un dia explicaràs una idea.
Sí, explicaré una idea. Però com ara...
Home, no em deixeu així, tu.
Que uneix. els dos temes que han d'anar al congelador. I com que han d'anar al congelador, quan els traiem els traurem, si voleu, tots dos a la mateixa hora, al mateix dia.
Jo crec que ja la vas dir l'altre dia,
i els vincularem. Sí, el vaig deixar caure al club de la mitjanit.
No,
era el club de la mitjanit.
Molt, una idea.
Però la TET, què? No l'expliquem o què?
Ah, sí. No, perquè és que ara hem de pensar en la gent i no en nosaltres.
No, però la gent que ens escolta, Ricard,
al congelador.
Vols saber si tu ho faries tornar a Messi?
No, vaig deixar anar una frase que anava en aquesta línia i ja està.
I quina era? Però en referència a això...
Que no me'n recordo quina era la pregunta del Xavi. El Xavi va fer una pregunta d'aquestes que s'han de contestar ràpid i vaig llançar la frase i la vaig deixar allà. Però són temes de congelador. Ja sé que tenim ganes de parlar de Messi i de l'any que ve, però no...
És que ens ve més de gust parlar d'això que del 04 que hem vist avui aquí.
Doncs saps què? Doncs que parli la gent, que parli la gent. Tira el córner, va.
El córner de la TDT. Un espai on els oients podeu opinar sobre el partit del Barça. El córner de la TDT. Digues la teva.
Acompanya l'estudi 2 de Catalunya Ràdio, nou oients que han vist el partit.
Et sentim una mica de lluny, Bernat.
De lluny, em poso més al micro.
Ara et sento perfecte.
Tenim els oients avui que han vist el partit. Estic amb
que
la Joana.
Aguanten estoicament aquí, eh?
Sí, han aguantat. Estic amb la Joana, que no sé en quin moment ha començat a perdre la fe. Tu ets Team Costa o ets Team Laia Tudel? És a dir, és drama o és no drama la derrota d'avui?
Una mica drama sí que és. Drama.
Ets Laia Tudel.
Laia Tudel, sí. Clarament.
En quin moment has vist que això no s'arreglava? El gol 1, gol 2, tercer gol?
Després del gol 2, quan he vist que no es refeien, ja he començat a patir, dic, no anem bé.
La caiguda ha començat al segon gol. Estic també amb la Mamen. Hola, Mamen.
Hola, què tal?
Tu volies parlar de Gavi. Et crida l'atenció el seu ímpetu. Ens hem d'aferrar a ell o s'ha de començar a serenar?
S'ha de serenar una mica, però s'ha de deixar la pell i això s'ha de valorar sempre. I més després de les dues setmanes que porta amb un matxaque total.
Matxaque des d'aquí, des d'on?
Des de fora, de tot el que envolta el Barça.
I me'n vaig amb el Josep Maria, que és el veterà de l'equip, oi? És metge, jubilat. I mira, et demanaria, si et sembla, una recepta pel futur immediat del Barça. Què necessita el Barça ara per refer-se d'aquest 0-4?
Molts milions i 5 jugadors nous.
Mira, aixeca't, que així ens veuen per la càmera. És una recepta una mica cara. No sé si en tens una més senzilla. A nivell d'equip, què pot fer el Barça per recuperar-se?
Jo crec que després del partit d'avui és difícil, perquè vosaltres i els que hi enteneu ja ho heu dit. Avui s'ha posat en evidència que quan el Barça juga contra un equip que de certa entitat no té gaire cosa a fer, ho hem vist a la Champions, ho hem vist a la UEFA, i avui ha passat amb el Madrid. El Barça, quants partits ha guanyat per 1-0?
Molts.
I dilluns jugam a Girona. Pensem que vam fer a Montilivi 1-0 i el partit just hauria sigut 1-1.
Estàs abaixant molt el to, eh? Jo volia recepta optimista i et veig mal rotllo, eh?
És realista, no? Vostè vol que l'enganyi o que li digui la veritat de la malaltia?
Un metge no enganya mai.
Això, podem suavitzar, però enganyar no podem enganyar.
Doncs aquesta és la mirada dels oients de la TDT, una mirada semi-optimista, en tot cas,
no, però,
per refer-nos.
Jo crec que serena i sàvia, i molt agraïda, perquè no és una nit fàcil i la gent està acceptant la nostra invitació i aguantant. Esperàvem que seria una nit de festa i ha estat una nit difícil, però és que el futbol és així, ho hem d'aguantar. Va, anem a triar el millor del partit, perquè hi ha coses bones també avui, eh?
El millor jugador del partit.
Va, doncs escollim l'MVP d'aquesta nit. Xavi Campos, amb qui ens quedem avui?
Amb Valde.
Oriol Domènech.
Sent el seu pitjor partit contra el Madrid, Araujo.
Bernat Soler.
Valde.
El Laboratori.
Valde.
Albert Mora.
Gavi.
Mireia Ruiz.
Gavi, també.
I Laia Tudel.
Gavi.
No em deixo ningú, oi?
Falta la Sònia.
La Sònia, sí. Sònia.
I el Ricard.
Sí. Els millors pel final, sempre. Sònia, aquí votem.
Però no era l'Uriol.
Valde.
I Ricard?
Valde.
Estic amb el Jordi, que és de Nata dels Oients. Aquí votes?
Ah, doncs jo em desvio una mica, voto que sí.
Que sí, mira, nom que no ha sortit. Max.
Sí, perquè ha fet el penal, però la resta d'accions durant el partit, la primera meitat, han estat... han agradat.
Bones.
Sí, sí.
Max.
Clarament, Valde.
Valde que sí. I l'últim vot dels oients que ens acompanyen avui a l'estudi 2 del Catalunya Ràdio també és el Jordi, que votes
a Valde també.
A Valde. Per tant, Valde. Per tant, els oients d'aquell estudi voten Valde.
Escolta'm, mirant el futur tens Valde, Gavi, Pedri... Jo crec que l'equip també té pecats de joventut. Ha dit Araujo, eh? Som un equip jove, ens falta maduresa, ens va passar el dia del United, però estem parlant d'Araujo i Koundé i són jugadors joves. És a dir,
24 anys tots dos.
El Barça té... Jo no crec que el Barça tingui tantes obres a fer a la plantilla. O sigui, té una base de joventut que ha de saber compensar. No ho sé, què en penseu?
No ho sé, eh? Costa...
Estàs tan lluny d'Europa, de poder competir a Europa, és... que ara mateix, que ha de ser l'objectiu del Barça...
El que falta és fons però... de plantilla de qualitat, perquè amb els quatre lesionats d'avui, el partit és diferent, diria,
sí,
hauria
sí,
estat diferent.
Això sí.
Oi? Doncs, si els quatre recanvis et permeten estar més a prop de competir el teu màxim, de donar el teu màxim, doncs...
I el teu 11 inicial... D'acord que Xavi s'ha inventat això del quart migcampista a mitja temporada i aleshores podries dir que tens un equip de gala que t'aguanta, però és cert, i ho comentàvem l'altre dia, que us agradarà més o menys, però Dembélé estant sa et marca diferències, després tens Lewandowski, i és cert que aquest tercer davanter al final ha caigut perquè no han tingut el rendiment esperat ni Ferran, ni Ansu, ni el mateix Rafinha, com per dir, amb aquests puc anar per Europa i lluitar-ho. Per tant, no es tracta només de suplents bons, sinó algun titular també, per afegir el que seria l'equip de gala.
I Lewandowski... Tampoc diríem que aquesta temporada...
Que jo crec que s'ha d'anar a donar per guanyar la Lliga, sí, però és quan ha arribat a Europa...
Jo,
esteu decebuts amb Lewandowski?
Bé, no. A veure, decebut no, però... Home, t'ha de marcar una mica més la diferència.
Jo esperava una mica més.
Avui ha tingut una rematada que li ha tret Courtois just abans del 0.
Ja sé que no li arriben pilotes. Exacte. I que és complicat pel tipus de davanter que és. D'acord? Doncs, ostres, llavors hem fet malament també de fitxar-lo. Si no, o sigui, ho hem planificat malament també. Vull dir,
que no està com estava abans el Mundial és una evidència.
Però Lewandowski mai no es generarà un gol per ell mateix. Algú a Mallorca un dia, sí. Però no, no és aquest estil de...
No li podem exigir.
Doncs abans marcava més, o marcava més determinant els partits, i ara no tant.
Jo ara recuperaré el que es deia quan es va fitxar Lewandowski, que recordem que el Barça ha invertit 50 milions d'euros en un jugador que té 34 anys i que ja ens heu explicat moltes vegades que, com que s'ha cuidat tant, durarà 4 anys més. Però si no els dura...
No ho sé.
D'aquí 4 anys algú tindrà...
3,
quan 3, la Sònia Gelma diu el que es deia, perquè ella decideix el que es deia.
No, el que vull dir és que a l'estiu quan el fitxem...
Si t'explico les coses que deies tu de Lewandowski...
Esperem. A l'estiu quan el fitxem i fem una inversió per un jugador que és molt gran, important, l'explicació... és Lewandowski et permetrà pujar aquell graó que ara mateix no tens.
Sí, t'ha pujat el graó, 27 gols.
Per la Lliga, t'ha donat per la Lliga, però no t'ha donat per Europa.
La Lliga no està malament, perquè en partits decisius... No està tan malament guanyar la Lliga, eh?
La temporada passada el màxim golejador va fer 13. Aquest any Lewandowski em porta 27.
Venim de Luke de Jong i Memphis, no?
És que tu tenies dubtes que Lewandowski arribava als 30 i n'està a 3. Jo m'estic esperant, perquè jo no vull ser oportunista i vull esperar que faci els 30, perquè això també es deia. I tu vas dir, si em fa 30, jo no dic res. Doncs escolta, estava a punt de fer els 30.
Però quants va fer la temporada passada al Bayern?
Però és que el Bayern... O sigui, però el problema no serà Lewandowski.
No, clar,
serà el Bayern
el
i el Barça,
jo defensava,
no?
És que una cosa és que els marqués el Bayern i l'altra el Barça. I el Barça, la veritat, jo crec que el rendiment fins al Mundial és excel·lent.
17
però,
gols en 18 partits.
I no el responsabilitzo ell. El que dic és que realment no és un jugador que et marqui tant com per pujar aquell esglaó que et permeti lluitar per la Champions.
És que no hi ha cap jugador, per mi, al món que et faci pujar aquest esglaó per lluitar per la Champions.
Per mi és innegable que Lewandowski ha fet una molt bona temporada. De 10 abans del Mundial i ara potser de 6, el debat és què farà les properes 3.
Sí, sí, jo crec que un jugador que arriba al Barça i li fa 30 gols la primera temporada, tampoc, jo per mi no és discutible.
Lewandowski va venir al Barça perquè feia 30 gols per temporada i per fer 30 gols per temporada.
I
està
els,
fent
i els fa. Per tant, no,
sí, sí,
no, no és discutible.
No, no està per sota de les expectatives.
Però,
les
però avui què ha fet malament avui, per exemple, en el partit d'avui, Lewandowski?
Doncs que la gent vol que faci 3 gols com Benzema.
A la primera part ha tocat 20 vegades la pilota, a la segona 7.
No ha fet res malament.
Ha
fet res malament. Atenció, a la primera part.
Atenció a les dades del Carles. Ha tocat 7 pilotes a la segona part. 7 pilotes. 7 pilotes en 45 minuts.
És que no és que jo diria que avui, per exemple, ha fet un bon partit. Però és la diferència entre la que té la marques o no la marques, i que ell, en molts partits durant la Lliga, ell ha, donat, ha estat allà, i per això el Barça guanyarà la Lliga.
Avui n'ha tingut una,
eh?
I la salva de Courtois. La comparació amb Benzema, Benzema és un jugador diferent, respecte a Lewandowski, molt diferent.
Sí.
Fa més coses diferents.
Però avui també hi ha un punt d'impotència de veure que Benzema en fa 3 i Lewandowski sí. no en fa cap, i aleshores ens plantegem tot això. Però vaja, jo crec que hi ha jugadors que, malgrat que estiguin bé o malament, no poden estar sota discussió.
És que, a més, és que no hi ha més remei que acceptar-los i treure'n el màxim profit, perquè tu no pots ara fer una neteja a la plantilla i fotre'n fora 10 i fitxar, perquè no pots, i per tant una mica de cap fred també serà necessari.
Ja, però si en vols fitxar 5, com deia aquest oient, i és el que segurament a Costany també li agradaria poder-se reforçar amb 4 jugadors, tu has de fer, has de treure'n uns quants.
Ja, però és que aquí ha d'haver una persona que és el president, que potser ha de dir, mira, és que ja l'any passat vam vendre les palanques i ja no podem tirar més...
No, no, és que la Lliga no et deixa utilitzar palanques per
això,
inscriure més jugadors.
Però és que no es poden fer més bogeries, que si no és que abocarem el club a una situació insostenible, si no ho és ja.
Ja ho està, ja ho està.
Bé, guanyarem
la Lliga, de Lewandowski,
no?
Lewandowski té 27 gols aquesta temporada. Deia que Lewandowski n'ha fet 27 aquesta temporada, Benzema amb els 3 de guany ha fet 24.
Però jugant molt menys, que ha estat lesionat, eh?
Sí. Bé, però hi ha gent que s'enfada perquè Pedri està lesionat quan arriba el moment clau. Per tant, a Benzema també, si no està lesionat, és culpa que no es cuida bé o està gran.
Jo crec que la comparació no l'hem de fer perquè són dos nivells de jugadors diferents.
Sí. Lewandowski també va estar lesionat.
Són perfils. Lewandowski té un nivell
és tan indiscutible, Benzema al Madrid, sí, com Lewandowski al Barça. Sí, jo crec que aquesta frase, jo també n'estic convençut, i discutir això... Bé, perquè avui som capaços de discutir-ho
però
tot.
Però tu canviaries a Benzema per Lewandowski?
Jo fa anys, quan tu no t'agradava, jo ja a Benzema ja l'hauria fet.
A mi no m'agradava quan era el nou del Madrid, que no feia gols. Doncs però ara,
sí,
ara em sembla...
Feia un altre.
Aquesta temporada, realment Benzema, perquè està lesionat, i, vull dir, probablement un dels motius del per què el Madrid està als punts que, a la diferència de punts que hi ha respecte al Barça és perquè Benzema no ha estat bé.
Sònia, entre Valladolid i Camp Nou, 6 gols, eh?
Ara ja la Lliga pot fer tots els hat-tricks que vulgui, ara ja, perquè ara ja el seu equip no els necessita.
Però que ara, que està en un bon moment de forma i el veus jugar i et genera molt millor.
Li han anat bé els 15 dies, de descans. Crec que ha treballat molt específicament a nivell físic, arribava molt tocat aquests 15 dies, l'aturada de seleccions, crec que li ha anat molt bé a Benzema. Bé, una cosa abans de plegar. El que no crec que sigui just aquesta nit és que guanyar la Lliga no canvi la qualificació de la temporada del Barça. La canvia o no? O sigui, us veig una mica amb la Lliga com conformistes. Com
la nit que es guanyi la Lliga se celebrarà, i molt, i direm que és una temporada notable, no?
El partit d'avui la nota la canvia. És el mateix que la campió de Copa, que no.
Clar, això sí.
Saps què passa amb les lligues, sobretot quan van acompanyades d'anys on no estàs bé a la Champions? Que jo tinc sempre la sensació que hem de fer autèntics esforços per donar mèrits a les lligues. Perquè com que es guanyen d'aquesta manera...
Venim, que no guanyem res, però... Des de fa quants anys? 3, 4?
Clar, però en el fons, lligues molt celebrades, quines són? Aquelles on les acabes guanyant a la jornada 38 amb freca amb el teu rival. Aquestes lligues que guanyes a 6-7 jornades ja veus clar que la guanyaràs, és molt difícil
però la
generar aquesta...
La valoració que es faci d'aquesta temporada a la Lliga ha de ser bona. Una altra cosa és la celebració amb més o menys emoció.
Sí, estic d'acord. Uri, la valoració ha de ser bona, no? Si guanya la Lliga al Barça?
Ha de ser bona, sí. Però bueno, en els últims anys s'estava parlant d'una gran temporada. Home, jo crec que depenia d'avui, perquè de fet a Old Trafford vam dir que la temporada es depenia de l'eliminatòria aquesta de Copa.
Bé, primer l'hem de guanyar, no?
El que la lliga.
Sí, no?
Home, sí.
Sí, home, és que si no ja ho podem cremar
sí.
tot, eh?
Si no sé que ho cremem.
Va, és que clar.
Sí que cremem tot.
Però que s'ha d'acabar de rematar, no?
Sí, home,
sí, clar. Sí,
de respectar els rivals i aquestes coses, però com no es guanyi.
O sigui, vosaltres punts, descarteu que el Barça no caigui, després dels 0-4.
Home, però és que ha de caure durant 4 jornades consecutives i que el Madrid vagi guanyant.
Descartat al 100%.
Val, per tant, ja podem posar nota a la temporada. Notable.
Notable. Notable. Sí.
És que avui no, avui no facis posar una nota, avui després del 0-4.
Bé, doncs ja te la penses i la dones quan,
és que avui,
quan a tu
vull dir que la nota està, per mi, a mi avui em condiciona el 0-4.
Ja. No pots posar un notable havent perdut 0-4 al camp.
Temporada notable, amb un 0-4.
Va guanyar la Lliga.
L'ataca de la Copa.
Farem
cas a la Laia i quan arribi el dia de la Lliga, doncs
les notes a final de temporada
la valorarem.
Això, anem a dormir i demà serà un altre dia.
Paraules sàvies del Carles. És el moment de descansar, respirar i tornem el dilluns de Pasqua.
Els partits del Barça sempre a la TDT de Catalunya Ràdio.
Ara, amb el RAC et protegim siguis on siguis. A casa, de viatge, mentre fas esport o quan vas en cotxe, moto, bici o patinet. Estem al teu costat les 24 hores del dia. Perquè el RAC és assistència a qualsevol lloc i en qualsevol moment. Festa del RAC des de només 41 euros l'any.
RAC. Hi som per ajudar.
El vol del Mussol. Amb Guillem Soler.
Bona nit, Guillem.
Bona nit.
Avui també toca volar, eh?
Hem sortit molt bé. M'agrada fins i tot que sí. El Camp Nou anima. L'àrbit no ens estima. Si teníem un avantatge, per què ens aboquem tan a dalt? Estàvem donant bona imatge. Amb espai sempre ens farà mal. S'avancen els blancs abans del descans. Quin injust el resultat. Si està tot igualat. Una que han tingut, l'han aprofitat. Marca Benzema al començar la segona. Ens hem d'aixecar. Som i en tindrem una de bona. Ja no estem fent res del que fèiem a la primera part. De penal cau el tercer. Benzema fa el quart. I ja no ens emprenyem. Perquè amb l'equip que tenim, prou fem. Em faig una pregunta abans de posar-me al llit. Quants jugadors del Barça serien titulars al Madrid sense 4 titulars del camp? És cert que avui hem fet figa. Demà tindrem més fam per anar a per la Lliga.
Això mateix, Guillem. A dormir, que demà serà un altre dia.
A dormir calentets.
Bona nit.
Bona nit.
Recupera el podcast de la TDT i el Tercer Temps a catradio.cat i a l'app de Catalunya Ràdio. L'app de Catalunya Ràdio. Escolta'ns com i quan vulguis.